Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, en directe des de Roma, en aquesta programació especial que Catalunya Ràdio està fent, seguint el conclave que continua en aquest segon dia. Ja hem tingut dues fumates, una ahir al vespre, una altra aquest migdia, totes dues negres, després de tres votacions, una ahir a la tarda, dues aquest matí, i aquesta tarda se n'esperen dues votacions més i una fumata. Veurem si blanca o negra. Pot ser a mitja tarda, després de la primera votació de la tarda, o pot ser més cap al vespre, després de la segona. I n'estem pendents nosaltres i milers de persones que ara, a poc van tornant per aquesta via de la conciliació, que tant estem esmentant en aquesta programació especial, però que s'ha convertit en el nexe entre la ciutat de Roma i la ciutat del Vaticà. Abans, a les dues, quan connectàvem, dèiem que la gent estava marxant de la plaça, ara torna, després d'haver dinat, d'haver pres algun refrigeri, d'haver descansat una estona, i tornen per tal de viure en directe tot el que ha de passar aquí aquesta tarda. I és que fins ara hem estat molt pendents del conclave, ens hi abocarem una altra vegada aquesta segona hora, perquè ara mateix tot el món està pendent del que passarà aquí avui al Vaticà. Esperem que sigui avui o demà, veurem quan tenim fumata blanca. També hem començat i hem connectat amb el Parlament de Catalunya, on avui es ressaca pel desgavell d'ahir entre els socis prioritaris del govern. El xoc entre Esquerra i els comuns va impedir que tirés endavant la derogació de l'augment de la taxa turística com volia el govern. O sigui que des d'avui la taxa és més alta. El sector turístic s'ha mostrat perplex i el govern ha promès solucionar el problema la setmana que ve. I també hem passat pel Congrés dels Diputats a Madrid, on avui s'ha aprovat el pla de xoc contra els aranzels amb el suport de Junts per Catalunya, que fins aquest mateix matí havia deixat en suspens quin sentit tindria el seu vot en aquesta votació. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
Doncs que la jutge que investiga les inundacions al País Valencià qualifica de negligència grollera l'actuació de dos alts càrrecs del govern de Carlos Mazón investigats en la causa. La magistrada es refereix a l'exconsellera d'Interior i Justícia, Salomé Prades, i l'exnúmero 2 d'Emergències, Emilio Argüeso. Anem cap a València, Alba Barbosa.
Hola, bona tarda. És una resolució de la jutge de Catarroja dura contra els dos únics investigats en aquesta causa. Remarca que l'exconsellera era qui tenia el comandament únic de l'emergència a la tarda de la riuada i insisteix en la passivitat dels dos exalts càrrecs a l'hora d'alertar la població. En el mateix escrit, titlla d'absurdes les explicacions dels investigats i afegeix que el Secopi no era una bombolla aïllada del món exterior. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
Encara en crònica judicial, el Tribunal Popular que ha jutjat la mort d'una dona de 26 anys a mans de la seva exparella al barri del Clot de Barcelona considera que l'acusat la va atacar violentament i brutalment. Ho ha acordat per unanimitat que la va escanyar fins la mort pel fet que era una dona i també perquè l'havia deixat. Ens ho explica des de Barcelona la Maria Núria Rebella.
Així ho ha llegit el portaveu del jurat.
El dia 21 de marzo de 2022, en hora indeterminada de la mañana, Ivette accedió al domicilio del acusado. Pasado un tiempo, el acusado atacó violenta y brutalmente a Ivette Caudet Aguilar, estrangulándola hasta provocarle la muerte por anoxia encefálica.
Ara el magistrat president els pròxims dies haurà de redactar la sentència que, en virtut dels fets, dona per provat aquest veredicte. L'encausat s'enfronta a una petició inicial de pena de més de 40 anys de presó.
La plataforma Aturem Hard Rock i els ecologistes del JPEC presenten dos nous recursos contra la llicència de casino d'aquest projecte. Si cal, arribaran a la via contenciosa i esperen que l'acció serveixi per tombar definitivament aquesta inversió a la Costa Daurada. Reus, Manel Sastre.
Els recursos se centren en la llicència del casino i no en el pla urbanístic. S'assegura que l'empresa nord-americana no té ni la propietat ni la disponibilitat dels terrenys i això invalida la vigència de la llicència de casino atorgada. Segons Anna Requesens, de la plataforma Aturem Hard Rock, la pista la va donar un informe del mateix govern.
Que tots aquests contractes estan caducats des del 2017 i que, per tant, no existeix una disponibilitat sobre els terrenys. I és més, aquest informe també qüestiona en part el paper de l'Incasol en aquest acord de compra-venda, qüestionant si l'Incasol realment té les capacitats o té la potestat per jugar aquest paper que va tenir en el seu moment.
Els dos col·lectius creuen que és una gran oportunitat per enterrar un projecte sense haver de pagar indemnitzacions, com assegura aquest mateix informe. Avisen que si finalment s'aprova el pla urbanístic, però la cosa seria diferent i apunten a noves mobilitzacions i la via judicial contenciosa.
Bill Gates, el filàntrop i fundador de Microsoft, promet accelerar la donació de la seva fortuna en un moment en què els governs de tot el món estan reduint l'ajuda internacional. En un escrit a la seva pàgina web, Gates explica que en les pròximes dues dècades donarà a la seva fundació gairebé tota la seva riquesa personal valorada, atenció, en 200.000 milions de dòlars. Ara el fundador de Microsoft té 69 anys i afirma que quan es mori li podran dir moltes coses, però no que va morir ric. Bill Gates critica que Donald Trump i altres governs de països rics han deixat de banda el suport als més pobres. I Bad Bunny ha anunciat un segon concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 23 de maig. Hey, 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 4 de julio, El cantant porto-riqueny va informar dilluns que actuaria a Barcelona el 22 de maig i ara ho amplia una segona actuació l'endemà. El concert forma part de la gira Debí tirar més fotos World Tour, que també s'aturarà a Madrid. En aquesta ciutat també s'hi han ampliat les dates i finalment s'hi faran 4 concerts el 30 i 31 de maig i el 2 i 3 de juny. L'artista també viatjarà a Austràlia, al Japó, Alemanya o al Regne Unit. La prevenda d'entrades s'ha obert aquest migdia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, en aquesta segona hora del Catalunya migdia, que viurem en directe des de Roma, des d'aquesta plaça de Sant Pere, a Ciutat del Vaticà, en aquesta Via de la Conciliazione, on la gent a poc va tornant cap a la plaça. Ara, de seguida, amb diversos convidats que hem quedat aquí a Roma per tal de viure aquest segon dia de conclava, però abans ja sabeu que en aquesta segona hora del Catalunya migdia ens agrada afegir-hi la visió, el punt de vista d'algú des de fora, una mica original. I que els dijous, com avui, tot i que un perd la noció del temps quan està desplaçat en un lloc com aquest, en què estem tan pendents d'un únic esdeveniment, saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Jo bé, i tu?
Bé, veus bé la ximeneia des d'allà, o què?
La veig, una mica la llunyania, perquè t'haig de dir, algun dia he pensat en tu des que estic aquí, perquè tu que tens aquesta capacitat de treure punta, de veure la cara oculta de les coses, o fixar-te en petits detalls i tot plegat, n'hi ha molts en un esdeveniment com aquest. I un és el que... La ximeneia és molt poc visible des de la plaça. És a dir, un s'imagina, clar, aquí hi ha milers de persones que s'ajunten en el moment en què preveuen que hi pot haver fumata, i per exemple al vespre, el 7-8, que és quan es preveia la fumata, tot i que va acabar sent a les 9, clar, hi havia milers de persones i la ximeneia es veu en una cantonadeta de la plaça i des d'algun punt de la plaça fins i tot no es veu, perquè la basílica és tan gran que te la tapa, segons com. I al final, entre que la ximeneia és mitja amagada, que està una mica lluny i que el fum es veu d'aquella manera, els primers segons fins i tot costa d'acabar d'aclarir sí. Si és negre o és blanc.
Les gavines han tingut també molt de protagonisme, no?
S'hi han fet famoses, oi? Es veuen més per les imatges de televisió que des d'aquí, perquè des d'aquí, en la perspectiva que tenim, les gavines sí que es veuen, però queden molt més maques per televisió, diguem. És una imatge molt, molt bucòlica, que també veiem aquí a la plaça, on hi ha 4 o 5 pantalles gegants, i també durant tot aquest carrer, la Via Conciliazione, que està plena de pantalles gegants, per tal que la gent que s'hi apropa pugui veure què és el que està passant a la basílica durant el dia o a la ximeneia, quan es preveu que és imminent el fet que surti fum des d'allà. Què ens volies explicar, però? Què em volies explicar? Avui tinc l'avantatge de tenir una dèria per mi, gairebé en particular.
Mira, doncs aquesta setmana volia explicar-te que ha estat la prova ben visible que a dia d'avui, quan som el primer quart de segle XXI, encara hi ha una clara hegemonia masculina. Perquè ara mateix tothom està pendent del que decideix qui un grup d'homos, 133, exactament, en es conclava. Però és que dimarts estaven tots pendents del que farien uns altres homes en un camp de futbol. Diumenge tornarem a estar pendents d'homes en un camp de futbol. Sí. I si ens fixem en les persones més poderoses del món, els amics o futurs enemics o els no amics de Donald Trump, com Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, però també Xi Jinping, Netanyahu, Vladimir Putin, que tenen en comú? I que tots són homes, no?
Sí,
és
veritat.
I sovint ho tenim tan integrat que ja ni ens crida l'atenció, però és xocant que malgrat els suposats avenços que es fan en matèria d'igualtat, ens trobem en una realitat com aquesta a dia d'avui, no? L'oci està copat per homes, l'economia està copada per homes, les religions estan copades per homes. És a dir, el relat de la fe, el relat de l'èxit, el relat de la riquesa, el relat dels ídols, és un relat totalment d'homes, no? I és un relat d'homes per tothom. És a dir, el missatge dels homes, papes, cardenals, oligarques, ídols, però també mestres, periodistes, directors, caps, etc., sempre és un missatge que val per a tothom. I, en canvi, quan una dona intenta explicar la seva situació, la nostra situació, sembla que sigui un relat de dones només per dones. I això, per exemple, es veu molt en els escriptors. Quan un escriptor descriu els personatges, està desentranyant l'ànima humana. En canvi, si ho fa una escriptora, ja estan les seves coses de dona, no? Les dones llegeixen indistintament llibres escrits per homes i dones, i els homes, en general, tendeixen a llegir més llibres escrits per homes que no pas llibres escrits per dones, no? Llavors diràs, la cosa està canviant. Bé, ara hi ha 28 països o estats que tenen una dona com a cap d'estat o de govern. Dels aproximadament 200 que hi ha, doncs ja pots calcular que no són gaires, no? Llavors, jo com a dona me sento estafada perquè jo he rebut una educació basada en la igualtat. Jo me la vaig arribar a creure que a meva, a l'escola, a l'institut, a la universitat, estava convençuda que la igualtat era possible i tothom, al meu voltant, semblava tenir-ho molt clar, no? Però després t'incorpores en el món laboral, comences a veure que es tracta no és igual per tothom, primer penses que és perquè ets inexperta, perquè ets jove i tot això, i per això hi ha un cert paternalisme, després ja no és tan jove i encara n'hi ha que et diuen nena. Llavors és quan et comences a fixar en aquestes desigualtats que vivim dia a dia, la bretxa salarial, la falta de representativitat en molts àmbits, la falta de perspectiva que no sigui l'hegemònica masculina, i jo encara sóc una privilegiada, tinc la fortuna de comptar amb aquesta tribuna que la majoria de persones no tenen, des de la qual ara mateix estic assenyalant això que estic assenyalant, i precisament per això mateix, perquè tenc aquest espai des d'on assenyalar-ho, hi ha gent que considera que la meva posició em desacredita, no? Que és el que passa amb aquesta onada d'aquests que es fan dir antifeministes que consideren que les dones ens estan passant de la ratlla aconseguint tants de drets. Llavors, jo els diria a totes aquestes persones que mirin al seu voltant, sobretot aquesta setmana, que parin atenció a l'entorn, que es fixin en qui protagonitza aquesta setmana les notícies més importants del món, veuran que no hi ha discussió possible, i a més, quan veus això ja no ho pots deixar de veure. Qui es pot creure que existeix la igualtat, no? I que difícil que es canviar les coses quan el relat el continuen tenint els homes amb tot el poder que això comporta.
Que ho tenim molt interioritzat, ahir pensava, perquè hi va haver un episodi dins de la programació especial que ho demostrava, i és que vam començar a parlar sobre la possibilitat que fos triat papa algú que no està dins de la Capella Sixtina perquè no està participant al conclave, perquè dèiem nosaltres, qualsevol catòlic que hagi estat batejat pot ser triat papa. Qualsevol que hagi estat batejat, si tothom que ha estat batejat... I de sobte, un especialista ens va dir, compte, qualsevol home...
No.
I llavors vaig dir, ostres, és veritat. Clar, però nosaltres donem per fet qualsevol. I de sobte algú ens va dir, no, compte, és que aquí hi ha un primer element, no, de discriminació, i és que una dona no pot ser papa. I és allò de, que ho donàvem per fet i ho estàvem dient i no ens n'hi adonàvem. I algú ens va dir, no, compte, és que ho esteu dient malament. No qualsevol, qualsevol home, que és un
element
important.
Sí, sí, aquest focus és l'habitual i costa molt canviar-lo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, el vaig veure ahir de dir, ostres, és veritat, estem dient tota l'estona qualsevol, i no qualsevol, la meitat no pot ser triada, perquè, clar, perquè les dones no poden ser. Vull dir que és veritat que a vegades hi ha aquests episodis que et fan xocar amb la realitat, perquè a vegades també hi ha polítiques d'igualtat, fins i tot en els llocs de poder, etc. Però després hi ha una fotografia d'alguna reunió de gent molt poderosa i de sobte t'adones que moltes polítiques d'igualtat, molt discurs d'igualtat, però després la fotografia és eminentment masculina. És per no dir que tothom són homes. Vull dir que sí, sí, hi ha molt terreny per córrer.
Em sembla que aquests dies hi ha una manifestació de bonfumata rosa per exigir que hi hagi també una representació de dones a l'Església Catòlica.
Però... Mira, igual estic pensant que el fum rosa potser seria més visible que no pas el blanc i el negre, que a vegades és una mica confús, però vaja. Llucia, gràcies i bona tarda.
Gràcies a tu i passa-t'ho bé, que vagi molt bé.
Gràcies. Passen 12 minuts de les 3.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
En directe aquest Catalunya migdia des de la plaça de Sant Pere, des d'aquesta avinguda que uneix la ciutat de Roma amb la plaça de Sant Pere, on continua la tranquil·litat, podríem dir que aquesta hora no és ni de bon tros hora punta, no està previst cap fumata en les pròximes hores, perquè ara mateix els cardenals han fet una pausa després de les dues votacions que ha fet aquest matí, la fumata negra, que han tingut quan faltaven uns minuts per les 12, i ara, després de dinar, cap a les 3 és quan es preveu que tornin a tancar-se i, per tant, tornin a, d'una banda, continuar discutint, comentant, intentant trobar un acord abans de fer la primera de les dues votacions que es preveuen per aquesta tarda. Per tant, ara estem en aquest moment de certa tranquil·litat en què de moment no ha de passar res, entre cometes, i això es nota perquè l'ambient a la plaça és més baix, més tranquil, la gent passejant, la gent tornant a les seves ubicacions després d'haver marxat a l'hora de dinar d'aquesta plaça, i continuen alguns grups de peregrins que en un passadís que els hi han preparat les autoritats italianes per tal que puguin accedir fins a la plaça, doncs continuen arribant mentre van fent la seva pregària. Saludem el Daniel Arasa, degà de la Facultat de Comunicació Institucional de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu. Bona tarda.
A vosaltres.
I una veu habitual en els programes especials d'aquesta casa. Ara, provem, que el micròfon s'ha obert. Ara millor. T'hem sentit en aquests últims dies, segon dia de conclave, tres votacions, dues fumades negres, diríem que estem dins dels marges del que era esperable.
Totalment. De fet, l'expectació que hi havia ahir era més l'expectació de la història, no, del moment, però en realitat la major part de gent pensava que ahir no seria. Podria ser que aquest vespre tinguessin, després de quatre votacions, la fumata blanca, no ho sabem.
Podríem dir que si les coses anessin com s'esperaven, era normal que ahir fos negre, normal que avui al matí i migdia fos negre. Aquesta tarda començaria a haver-hi possibilitats que fos blanca.
Començaria a haver possibilitats, però
no és obligat.
Perquè, de fet, com sabeu, les últimes conclaves, la mitjana de vots han sigut 7. Per tant, això ens portaria el divendres amb tota normalitat.
Que el Daniel ho tenia claríssim, i és que m'ho ha confessat fa una estona, ahir vas marxar de la plaça molt abans de la fumata. Clar, nosaltres amb el Ricard Ostrell estàvem aquí pendents de la fumata, es va anar allargant perquè es preveia cap a les 7, després van dir cap a les 8, va sortir a les 9... Tu ja havies marxat perquè tu estaves convençudíssim,
convençudíssim
que no t'havies parat.
I tenia altres coses, coses a fer, i sabia que ahir no sortia. Ho vaig veure a la televisió, evidentment, però amb molta pau.
Per què 3 hores? Per què va trigar tant? Perquè després, a més, vam fer el comentari que va sortir la fumata negra en el moment en què començaven a córrer rumors, fins i tot algun diari italià estava publicant, compte que igual és que han arribat a un acord, que algú ha tingut els 2/3, ja han començat tot el procés per nomenar papa, altres deien no, hi ha hagut algun problema que ha fet enterrar-hi, i al final segurament l'explicació és molt més mundana que tot això.
Segurament. La premissa primer és que no ho sabem, perquè tot és secret, però clarament sabem que hi ha 108 cardenals, per tant, la major part dels cardenals no han participat mai en conclave, i per tant segurament necessitaven algunes explicacions, demanaven dubtes. Van tenir també la predicació del padre del cardenal Cantalamessa, que es va ser més llarga del que s'esperava, segurament, i tot això va ser amb un número de cardenals més gran de l'habitual, va fer que la cosa fos més llarga. Però, vamos, res del estrany, simplement sorprenent.
Anem amb les especulacions, perquè, i això és una de les coses que també no deixa de sorprendre, ho deia aquest matí, és a dir, en un món en què tot se sap, tot es filtra, tot corre per les xarxes socials, és gairebé impossible mantenir una notícia en secret, aquí s'aconsegueix que ara mateix puguem fer especulacions, però de certesa a certesa no en tenim cap ni una.
Cap ni una, com tu dius. Realment hi ha un secret en totes les disposicions tècniques que han previst per el desenvolupament del conclave, i després els mateixos cardenals s'han compromès a guardar el secret, i el personal que està ajudant-los i treballant i donant un servei durant aquests dies també ha fet el mateix jurament. Per tant, sabem per història que realment hi ha un secret, i no se sap res fins que no acaba.
Deixa'm que especuli una mica, que als periodistes ja ens agrada això d'especular.
S'havia dit,
si la primera votació hi ha fumata blanca, és molt improbable, segur que no, però si a la segona és blanca, és que Parolin podria tenir molts números, perquè en teoria és qui, de sortida, podríem dir, tenia més suports. A mesura que vagin arribant més votacions, pot ser que Parolin estigui perdent números. Això és així o no és tan matemàtic?
No és tan matemàtic. Jo no em llanço realment amb suposicions d'aquest tipus, perquè no ho sabem. Certament, Parolin és un dels noms més coneguts, i l'especulació té un sentit. O sigui, no és pura especulació. També va passar amb el cas de Benet XVI, era un dels noms més probables i va ser-ho. Bergoglio havia sigut en aquell conclave també un dels candidats més probables, i al final va ser el segon conclave. Per tant, no, seria molt normal que ho fos ell, però ja et dic, no, és tota pura especulació periodística, lògica, perquè clar, s'ha d'omplir també el temps de l'antena, però evitant no ho sabem.
Què és el que deuen estar parlant, o què és el que es deu estar discutint per tal que algú que ahir va votar un nom, avui pugui canviar el seu vot? Què és el que pot fer canviar d'opinió?
Bé, normalment el primer vot, òbviament, és per mostrar quin és el candidat que un pensa la persona ideal. Òbviament, després d'aquesta primera votació, es veu quins són els que tenen més persones que el segueixen, no? que el proposen. I, per tant, és ja allò, el vot útil, en el sentit més pràctic de l'expressió, de dir, bueno, anem a buscar una persona que tingui més consens. Llavors, és allí on comencen les decisions de canviar. Potser has votat una persona que només tenia un vot, i dius, aquest no té massa possibilitats, votaré una altra que més o menys respongui al perfil que jo espero.
És veritat, també, que està una altra de les especulacions que es diu, a l'Església no li interessa que això s'allargui, perquè si se'n va més enllà, per exemple, del diumenge, ja sé que si dissabte no hi ha acord, diumenge no hi ha votacions, hi ha un compàs d'espera per tal de pregar i per tal de reflexionar, i ens aniríem a dilluns. A l'Església no li interessa que això s'allargui perquè dona una imatge de divisió interna que no li interessa.
Bé, no sé si és una qüestió d'interès, en el sentit que és més una qüestió d'oportunitat o d'intentar trobar quan abans perquè realment l'Església, els fidels de l'Església estan esperant un Sant Pare, no? I per tant, fer-los esperar innecessàriament no hi hauria cap necessitat. Però no és que hi hagi una qüestió, no és una qüestió de velocitat, no? És una qüestió d'efectivitat, de buscar realment la persona millor. I amb tot el que hem parlat abans del conclave, és bastant normal que el mateix conclave no s'allargui massa, però, evidentment, de nou, no sabem res.
Perquè, a més, clar, s'està triant també un cap d'estat, però és veritat que les normes no són les habituals d'un govern. Per exemple, si un govern organitzés una cimera com aquesta, per entendre'ns, aquesta expectació mediàtica no es pot sostenir durant molts dies, i, per tant, el govern li diria, no, escolta'm, en un parell de dies, perquè, si no, els periodistes deixaran de tenir interès i la majoria marxaran. Però, clar, és que aquests raonaments, en el cas de l'Església, no deuen funcionar. És a dir, segur que els cardenals no estan pensant de si ens anem a dilluns, els informatius no parlaran de nosaltres. Els és igual, això.
Totalment d'acord. Penseu que el Vaticà no és l'Església, eh? El Vaticà només és diguem, el govern internacional dona la inspiració general, però no és que deixin d'haver misses a les esglésies locals perquè quan ell escolleix un papa. Per tant, jo crec que quan es parla d'escollir un pare espiritual, no hi ha problemes de gestió de govern, que continua l'Església, continua amb les activitats ordinàries a cada país, i aquest no és un problema que es posen els cardenals quan han d'escollir el papa.
L'Església continua el seu camí, diguem-ne, en paral·lel al que està passant a la Capella Sixtina, i la vida a la ciutat, perquè no deixa de ser també xocant, ahir ho explicàvem, clar, la gent es va apropant a la basílica, la gent que està molt pendent de la fumata, que està molt pendent del conclave, els fidels se'n van a la part del davant de la plaça. En canvi, que per la part del darrere veiem gent que es feia una fotografia amb un carabinieri, algun lloc de souvenirs que continuava venent el típic calendari amb fotos del papa francès, per cert, i tot plegat. Si te'n vas, 500 metres cap allà, a ras al centre de Roma, on la gent està a Piazza Navona, està prenent-se una cervesa a les terrasses, vull dir que la vida continua en paral·lel al que està passant aquí. Vull dir que també és un xoc a vegades cultural, no?, que bueno, té el sentit.
Roma ha viscut això des dels inicis, no? Per tant, tenir un papa, escollir un papa és una cosa normal. Avui mateix parlava una persona i li deia, aniràs a Sant Pere a la fumata blanca? Em diu, no, la veritat és que no havia pensat. L'important és que escollim bé. Això crec que representava molt bé el sentiment del romà mig, per entendre, no? Òbviament, aquí s'ajunten molts pelegrins, molts turistes, molts curiosos i també molts romans, eh? I, de fet, vau veure ahir el vespre, la gent va arribant a poc a poc i al vespre estava la plaça molt plena. Però sí, la vida continua. Roma és una ciutat molt gran i hi ha de tot.
Aquesta tarda també estarà tan plena la plaça de Sant Pere, o el fet que ahir fos la primera i hi hagués més expectació, o el fet que avui hi hagi rumors que podria ser que aquesta tarda hi hagués fumata blanca faci que més gent s'apropi avui?
Cada hora que passa és més expectació, per tant, més gent. O sigui, no tingueu cap dubte que aquesta nit tindrem almenys les 50.000 persones que vam tenir, almenys, sobretot si no és una fumata blanca ara, perquè és veritat que ara encara estem horari de treball, hi ha molta gent que ve després de la feina, però quan sigui a les 7:30, això estarà planíssim. O sigui, agafeu lloc perquè no el tindreu.
Aquest lloc està fantàstic, eh? Perquè veiem des d'aquí la xemeneia, veiem la basílica, estem prou allunyats de les altres televisions com perquè no hi hagi interferències, per tant, aquest lloc és fantàstic, sembla que ens ancorarem aquí i no ens hi mourem. Avui tens coses a fer i marxaràs, o avui estaràs pendent de la fumata per si de cas?
Avui em quedaré per aquí.
Oi, això vol dir que ahir veies clar que no i avui ja no tens tan clar, no?
Avui ja no tinc tan clar.
Molt bé. Doncs, Daniel, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
A vosaltres.
El Daniel Arasa, una de les veus que hem tingut a la programació de Catalunya Ràdio i que segur que seguirem tenint, perquè és una de les persones que més hi entén, que més hi domina i que, a més, li agraïm que sempre està disponible per tal de poder parlar amb nosaltres. Falten 7 minuts per arribar a 2:15. Continuem amb més coses aquí des de Roma. I és que, com dèiem, la ciutat de Roma, i concretament la ciutat del Vaticà i aquesta plaça de Sant Pere, és un formiguer. Un formiguer de gent de tota mena. Hi ha molts turistes, per què no dir-ho també. Fa un moment s'han assegut al costat nostre, d'aquí de la posició de Catalunya Ràdio, que està al plena plaça, dos turistes que, a més, ja eren de tercera edat i que exclamaven en veu alta que per fi podien descansar, i quan han vist el micròfon de Catalunya Ràdio s'han posat a parlar amb nosaltres. Eren un matrimoni madrileny que estava fent un viatge de noces, estaven celebrant el seu aniversari de casament, i que estaven fent un creuer pel Mediterrani. I havien parat a Roma, com abans havien parat a Nàpols, i estaven aquí, doncs, veient l'ambient, em deien. Si han estat una estona, han descansat i després han marxat perquè el vaixell els marxava i, per tant, sortien de Roma. I els he demanat, però no heu vingut per veure la fumata? Diu, no, nosaltres havíem contractat el creuer i ha coincidit que avui ens tocava a Roma. N'hi ha d'aquests, també, però n'hi ha d'altres que sí que venen per motius religiosos, com, per exemple, la Natàlia Aldana. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la gent germana Natàlia Aldana, perquè és monja benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat, és doctora en litúrgia i dona classes de Pontifici Institut Litúrgic del Sant Anselm de Roma.
Així és.
Per tant, estàs aquí vivint l'ambient amb expectació per veure la fumata, per veure tot el que envolta una litúrgia tan important com aquesta, que no deixa de sorprendre'ns els que no estem tan familiaritzats amb tot plegat. Com estàs vivint tot plegat?
Bé, realment em fa molt de goig poder ser aquí en aquest moment històric, no? Perquè realment ho és. Ves a saber quan tindrem un nou papa. Esperem, no sé si esperem que triguem molts anys, ja veurem què surt, no? Mm-hmm. Però realment poder estar a Roma aquí en aquest moment és històric i, per tant, cal aprofitar-lo, cal venir, cal viure des de dins l'ambient, a l'expectació, a la pregària també, perquè sigui un bon pastor per l'Església i realment sí, val la pena venir per tots aquests motius.
Per algú que és expert en litúrgia, què té un conclave que atrapa no només els eclesiàstics, sinó a la gent que diu, no, jo no hi crec, a mi no m'interessa l'Església, jo el diumenge no em passa pel camp de missa, però això del papa, això sí, té tirada, això.
Té tirada. Realment és això, no? Aquest sentit d'una litúrgia, d'una celebració, d'uns ritus antics, perquè l'Església guarda, no?, aquesta tradició, que es veuen poques vegades, no? Perquè no és com una celebració de cada diumenge, aquests ritus. Hi ha tota una litúrgia pontifical, no?, pròpia del sumo pontífice, i per tant poder-la viure doncs realment és un fet excepcional, no? I impressiona que això, que fins i tot mitjans de comunicació de tot el món, de tots colors, de tots estils, estigui tothom pendent d'aquest esdeveniment que estem vivint en aquests moments.
Mm-hmm. Ahir, com que pendent de la fumata es van allargant, la programació de Catalunya anava, de Catalunya Ràdio continuava, i va haver un moment que a les 7 de la tarda va entrar el programa d'esports, i per tant de 7 a 9 sí, anaven fent connexions el Ricard Ostrell i jo amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Mm-hmm. I el Jordi Costa deia, tinc la imatge de la xemeneia i no deixa de sorprendre'm que una xemeneia de la que tot el món està pendent sigui tan, ell deia, cutre, que
és
potser així. No seria la paraula més correcta.
Ho és però, una mica cutre, però, la veritat.
Però una de les gràcies, entre cometes, de tot plegat, és mantenir aquesta tradició i no canviar, no posar una xemeneia més moderna, no fer que la comunicació no sigui perfum blanc, negre, que a vegades costa discernir-ho, sinó que sigui més modern. No, s'ha de mantenir aquesta tradició i és una de les parts del secret.
També té un cert encant, tot i que hi ha una xemeneia nova, eh?
No sé si això...
Sí, hi ha la xemeneia antiga, no?, on cremen les paperetes, i pel fet de que no hi hagi confusió després amb el fum, han posat una altra xemeneia perquè es vegin bé que sigui negre.
Però què vols dir? El fum que veiem aquí no és el de les paperetes cremant-se?
Penso que surt per un altre tub a fora, i és on allà barregen...
Ens estàs trencant ara un secret, eh? No sé.
És un secret pontifici, però és així.
No sé.
I és on fiquen llavors aquests pigments perquè realment no hi hagi confusió en el color.
Uh-huh. Però, per tant, el que et deies, mantenir aquests elements antics, fins i tot una mica, que poden semblar passats de moda, però que t'arrelen una mica la tradició.
Sí, ajuden. Per exemple, les imatges que veien ahir, no?, prèvies al conclave, no?, d'aquesta processó, aquest primer entrar en pregària a la capella paulina dels cardenals, aquesta processó cantant el Veni Creator, aquesta invocació perquè l'esperit els il·lumini, tota aquesta reverència, aquest jurament, no?, amb la mà a la Bíblia, no?, són ritus que tenen un sentit i que ajuden. I el fet fins i tot del extra omnes, no?, tothom fora i que realment...
Utilitzar el llatí,
sigui,
és que el llatí encara... El llatí. No el dominem, però té un element... No,
té una força que fa...
Estan parlant de coses importants que utilitzen el llatí,
sí,
no? Tenen aquesta sensació, no?
Això està passant alguna cosa grossa, no? I llavors va bé també conservar-lo. També el llatí com a llengua vehicular de l'Església, perquè en tantes llengües que hi ha de tants cardenals de tots els continents, no tothom sap italià, no tothom es defensa bé en altres llengües, i per tant aquí veiem, no?, a vegades als alumnes els costa d'estudiar llatí, però en aquests moments veuen que és important.
Bé, doncs aquí estàs tenint ara mateix un anunci, per tal de poder reivindicar les teves classes. Com a monja, com a membre, per tant, de l'Església, què juga l'Església amb aquest conclave? Més enllà d'aquesta litúrgia, més enllà dels noms i tot plegat, l'Església com a institució, què es juga?
Lo primer és que està triant el successor de Pere, no? Això ho vivim així des de la fe, des de l'Església, aquesta persona que ha de ser un bon pastor, de guiar la comunitat eclesial de tot el món segons el camí de l'Evangeli. Per mi això és el que és el paper fonamental del Sant Pare. Tindrà d'altres després repercussions com a cap d'estat i tantes altres coses. També és una veu que de les poques que avui dia s'alcen defensant alguns valors morals que manquen tant en la nostra societat. A mi em va impressionar molt quan el Papa Francesc, en el seu missatge del dia de Pasqua, un dia abans de morir, 24 hores abans de morir, apel·lava a aquesta pau entre els conflictes que hi ha a les nacions, aquest alliberament dels hostatges, un missatge molt valent que pocs polítics avui en fan, no? I llavors, a part de tota aquesta repercussió, a l'Església es juga això, un pastor que guiï l'Església, i veurem, no?, qui és i amb quines característiques, amb quin perfil de continuïtat o no amb l'anterior del Papa Francesc ho pot fer. I desitgem molts, almenys desitgem, que sigui continuador d'aquest camí que va marcar el Papa Francesc.
Perquè és veritat que el Papa Francesc va iniciar aquest camí que tu deies, fins i tot un punt de transgressor en alguns dels seus plantejaments. I aquí ara diu, hi pot haver una voluntat d'anar enrere. És possible que, depèn de quin surti d'aquest conclave, vagi enrere, o aquest camí ja és irreversible, passi qui passi o sigui qui sigui el triat?
Jo espero que no vagi enrere, perquè penso que aquest camí marcat pel Papa Francesc, no, d'apertura, d'acolliment de tothom, d'humanitat, perquè el més diví és el més humà en aquest sentit, es va mostrar, no? La plaça plena, aquesta via de la conciliazione plena el dia del seu funeral, tots els carrers de Roma per on passava la comitiva fúnebre. Alguna cosa vol dir tot això. El fet també que gran part o la majoria dels cardenals que avui estan reunits per elegir el nou papa hagin estat també creats per Francesc, amb aquest tarannà, no? Més obert, a mi em fa pensar que ja no podem tornar enrere. Personalment no el desitjo, penso que el camí de l'Evangeli sempre és anar endavant i anar per aquest camí d'apertura, d'inclusió i d'acolliment a tothom, que és el que va fer Jesús.
Has fet una mica de cara, quan jo deia un revolucionari o que, del Papa Francesc. Va quedar una mica mig camí?
Sí, és que no va tenir més temps, pobre. Llavors, en aquest sentit, sí que va obrir, no? I revolucionari, sí, pel que estem vivint, però és que no hauria de ser revolucionari. En aquest sentit, he fet aquesta expressió, no? Perquè hauria de ser normal aquest camí d'humanitat que va fer ell, no? I això que ens sembla una mica revolucionari és el que hauria de ser i ja hauria d'haver arribat fins i tot abans. Però entenc també que l'Església, doncs, és una institució en molts segles, sobre les seves espatlles, en molta tradició, en molts segles d'això, de maneres de fer, i que és difícil pues això, fer totes aquestes canviaments, no? Mm-hmm. A més, l'Església, jo aquí a Roma, una de les experiències que he tingut en aquests anys d'estudi i ara de docència, és veure persones molt diferents, no? De molts continents. Jo tinc alumnes de tots els països, de molts països, i les mentalitats són molt diferents. L'Església també és així de diferent. I si vol ser inclusiva, ha de jugar amb aquest equilibri entre les velocitats perquè ningú es quedi enrere.
Mm-hmm. Clar, per evitar trencaments o que hi hagi tibentors en l'interior. Ara sentíem a l'inici la Dèria, que és una secció que fem abans de començar cada tertúlia, la Llucia Ramis, escriptora a Catalunya, que deia amb el conclave, però també amb els partits de futbol que n'hem estat pendents, hem vist una altra vegada amb tot el món pendent d'homes tancats per decidir les coses importants. Com a dona i membre de l'Església, el paper de la dona, que el Papa Francesc va intentar fer algun pas, encara molt tímid, és veritat. Com ho veus tot plegat?
Encara tímid, però molt valent, molt valent. El fet, per exemple, que hi ha una dona que és cap de governació de l'Església, una altra dona que està de prefecta, per sobre d'un cardenal, la directora d'una entitat tan prestigiosa com els Museus Vaticans és una dona. Hi ha dones a la comissió pels bisbes, no? Per també conselleres. És veritat, el Papa Francesc, que en això sí que ha estat transgressor, ha donat molts passos, però encara manquen. Jo ho entenc perquè entenc l'estructura de l'Església, això que dèiem, que venim de molts anys de maneres de fer. Jo penso que quan més normal es vegi que les dones també tenim els nostres dons per oferir i que això ens complementa, que això ens enriqueix a tots, i que hem d'anar per aquest camí de compartir, d'enriquir-nos, de posar en comunió tot allò que hem rebut per enriquir-nos tots, com a Església, com a societat, doncs a poc s'aniran fent canvis. Però també m'agrada ser realista i sé que això trigarà, trigarà.
Tindrem fumata blanca avui?
No ho sé, solo l'esperit ja no ho sap. Tant de bo que sí, i si no tornarem demà, no hi ha problema.
Doncs escolta'm, anem quedant aquí perquè nosaltres almenys quedarem fins que hi hagi fumata blanca. Natàlia Aldana, germana, monja, benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat, gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé.
Moltes gràcies i bona feina i bona espera.
Gràcies. Aquí estarem esperant, efectivament. Passen 4 minuts de 2:15, som a Catalunya Ràdio, som al Catalunya Migdia, des de la plaça de Sant Pere, on la gent a poc va tornant, on la gent a poc comença a omplir aquesta plaça de Sant Pere, per estar pendent del que passarà aquesta tarda, aquestes dues votacions, i veurem si una fumata a mitja tarda seria això símbol que seria blanca i que hi hauria hagut acord ja en la primera votació, o si és més cap al vespre, que voldria dir que la primera d'aquesta tarda no hi ha hagut acord i que per tant s'ha d'esperar la segona i que tot plegat per una mica més tard. Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida saludarem a algú que habitualment parla amb nosaltres els dijous a aquesta hora, el Marc Molins. Ell és advocat. Ja sabeu que, a més, ell és religiós, ell creu, té fe i està molt pendent d'aquest conclave. I, a més, s'ha estudiat les normes del conclave i com a advocat ens explicarà algunes curiositats del que està passant o del que podria passar si hi hagués, per exemple, algun problema de salut entre algun dels cardenals que estan reunits a la Capella Sixtina. Després de la publicitat, el saludem i parlem amb ell.
Avui no és el meu dia. No em sona el despertador, perdo el bus i ara l'ordinador ni engega.
I què faràs?
Doncs baixar al bar i prendre'm un Colacao. Amb els seus grumolls.
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 16 al 18 de maig descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Vine a la sessió informativa de graus i màsters de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. T'hi esperem. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Cada cultura té les seves pròpies peculiaritats.
Crec que sé el que estàs pensant si em mires.
Jo sempre procuro fer dir dois i fer riure.
Aquestes peculiaritats influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Va, que ens divertireu.
La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.
Jo sóc molt partidari de primer follem i entenguem-nos al llit.
Jo també.
La República del Mediterrani, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Migdia.
Sí, el seu canal de YouTube. Passant 7 minuts a 2:15. Som en directe a la plaça de Sant Pere amb la Basílica del Vaticà al davant, majestuosa, amb la xemeneia petita, una mica a la dreta, a vegades amagada entre diferents antenes de telefonia mòbil, perquè també la modernitat ha arribat al Vaticà, tot i que ara mateix el que està passant dins de la Capella Sixtina no tingui a veure amb aquesta modernitat. En aquesta via de la conciliació, en aquest carrer que enganxa la ciutat de Roma amb el Vaticà, continuen passant grups de feligresos, de peregrins, ara n'han passat uns brasilers amb la seva bandera brasilera al cap de van, la creu també, i van fent les seves pregàries per tal d'accedir a la plaça per viure en directe el que passarà aquesta tarda, aquesta quarta i cinquena votació. Veurem si amb la quarta n'hi ha prou, o si cal una cinquena, i aquesta fumata que veurem si és negra o és blanca en les pròximes hores. Algú que és a Barcelona i que habitualment a aquesta hora el saludem als estudis de Catalunya Ràdio i que em fa l'efecte que pagaria per ser aquí a Roma i viure tot això en directe és l'advocat penalista, el Marc Molins. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Pagaries per ser aquí o no?
Pagaria molt, pagaria molt. I he tingut ocasió de visitar-ho com a, en moments ordinaris, doncs en un moment històric com aquest, amb més raó, no? M'encantaria.
Realment espectacular el muntatge que els pesats dels mitjans de comunicació com nosaltres tenim aquí a la plaça de Sant Pere, que el tenim presa pràcticament, a més amb unes menes de bastides en què hi ha unes tribunes tot ple de càmeres, de telèfons que estan enfocant cap a la Basílica per fer els punts de connexió, i tot aquest carrer que està ple, a la mesura que vas caminant vas veient companys dels diferents mitjans de comunicació que estan fent connexions en directes amb tot el món explicant el que està passant aquí. El Marc Molins, com que té aquesta malaltia de ser advocat i li agrada les lleis, el dret i tot plegat, t'has estat llegint la Constitució Apostòlica de la Santa Seu, que regula tots els supòsits amb què es poden trobar els cardenals que ara mateix estan tancats a la Capella Sixtina. I em sembla que hi ha algunes coses curioses, no, Marc?
És una norma francament curiosa, molt interessant. Me la va enviar un molt bon amic, un expert canonista, l'Albert Pons, i l'he estat mirant amb calma, i és certament interessant, no? D'entrada les anomenem constitucions, no s'han d'entendre constitucions com a tal, en el sentit legal, ordinari, sinó constitució en la denominació llatina, és a dir, és una norma que emana del cap de l'Estat, en aquest cas del Papa, és una norma que va promulgar Joan Pau II, que va esmenar en alguna mesura Benet XVI, i és la norma que en definitiva regula tots i cadascun dels incidents que es poden donar en el context d'aquest procés d'elecció del nou pontífex. Insisteixo, certament interessant.
Ja hem explicat el que són les normes bàsiques, ja les sabem, eh? És a dir, que des d'ahir a la tarda, en el moment en què es va cridar aquesta expressió d'extra omnes, tothom fora d'aquella Capella Sixtina, els cardenals estan a dins, estan tancats, en teoria incomunicats, no poden tenir telèfon, ningú pot parlar amb ells quan estan a dins, i van fent aquestes votacions, etc etc. Però ens hem fixat en algunes casuístiques que es podrien donar, esperem que no, però que es podrien donar, i hem demanat al Marc Molins que ens faci respostes. Per exemple, què passa si un dels cardenals que ara mateix està reunit i està dins del conclave, per exemple, es posa malalt i ha de sortir perquè té una urgència? Si surt, pot tornar a entrar?
Aquesta és una de les qüestions que preocupa a la norma, no? És a dir, la norma té molt clar que ha de quedar molt ben segellat el conclau, és a dir, els membres han de quedar degudament constituïts i, insisteixo, segellats, no? Què passa si algú ha de sortir? Clar, la sortida es pot donar com un mecanisme, es podria donar com un mecanisme de bloqueig, és a dir, surto i en aquesta mesura bloquejo, o podria ser una sortida justificada per raons humanes, per raons sanitàries. Què fa la norma? La norma el que diu és, si la sortida és injustificada, en aquest cas no podrà tornar a reingressar qui hagi sortit en aquest cos elector, però si la sortida és justificada i aquesta justificació s'explica com s'ha de produir, podrà reingressar una vegada hagi cessat el motiu que justifiqui aquesta necessitat d'abandonar el conclau.
Per tant, podria tornar. Més coses. Ja sabem que no dormen a la Capella Sixtina. Se'n van a Santa Marta, que és la residència on dormen, passen la nit i al matí hi han de tornar. Què passa si algú fa tard?
També es contempla aquest supòsit, perquè el casuisme és fantàstic, no? Al final, la vocació de regular aquesta tradició i contemplar fenòmens o factors tan humans, no? Tan pintorescs com els que comentes, Òscar. Què diu la norma respecte al retard? El que diu és, si un dels membres d'aquest cos cardenalici s'incorpora abans de que s'hagi produït la votació, podrà reemprendre les seves obligacions i els seus deures i, per tant, podrà participar. A pesar d'aquest retard, s'incorpora i podrà participar de forma ordinària en la presa de la decisió.
Per tant, no és com en els equips de futbol, que si fas tard tens una multa. Aquí no, et deixen participar.
Aquí deixen.
Diem que en el conclave participen els cardenals que no tenen 80 anys en el moment en què comença el conclave. Què passa si algú fa 80 anys en aquests dies? Per exemple, avui, demà, ahir, quan ja ha començat el conclave?
torna a ser una qüestió molt interessant, perquè a més, clar, tots partim de la premissa de que un conclave pot ser curt, però la història de l'Església ens parla de conclaves que han durat mesos i anys, no? És a dir, no té per què ser un procés curt, i per tant aquesta circumstància es pot donar, no? Què passa quan algú s'incapacita, quan algú es posa malalt, o com bé preguntes, Òscar, què passa si adquireix aquella edat a partir de la qual ja no pot ser candidat ni al sufragi actiu ni passiu. La norma és clara. La norma el que diu és que aquest factor, més menys 80, que és determinant per tenir la doble condició de sufragi actiu i passiu, de ser elegit o elegible, aquesta circumstància s'ha de verificar el dia del decés del pontífex. És a dir, el dia en què mor el papa Francesc, aquell és el dia que ens determinarà aquest més menys 80 anys. Per tant, en puritat, si aquest conclau s'anés posposant, no?, i es dilatés i algú complís els 80 anys, en la mesura en què ja sigui membre perquè tenia aquesta condició en el moment que fixa la norma, és a dir, el moment del decés de l'antic pontífex, en aquesta mesura mantindria íntegres els seus drets de sufragi actiu i passiu.
Després, més coses. Clar, tots els votants fan una votació amb un número, perquè ja sabem que cada candidat, entre cometes, tot i que no són candidats, estic parlant malament, però tots els que estan dins de la Capella Sixtina tenen un número assignat, i llavors el que voten és amb unes boletes que tenen un número determinat. Però pot haver-hi vots nuls? Com es fa un vot nul?
Sí, efectivament, una altra de les qüestions que preocupa la norma i que descriu d'una forma molt curosa és el fet d'assegurar-se que no es produeixin interferències o filtracions en el moment de tot aquest procés d'elecció, no? És a dir, què passaria, per exemple, si jo volgués exhibir el meu vot en públic i doblegués la butlleta en la qual estampo el nom d'una forma diferent, no donant-li amb aquell doble plec que estableix el reglament, sinó, per exemple, donant-li una forma triangular, o què passaria si intentés alterar la votació, en aquest cas posant dos noms. Efectivament, hi ha algun supòsit en el que es podria arribar a considerar el vot nul. No impediria, entenc, la resta del còmput de la resta de vots, però sí que hi ha alguna circumstància suggestiva d'algun intent de manipulació que implica, en aquest cas, la nulitat de la butlleta.
Per tant, el vot s'ha de doblegar d'una determinada manera, eh? Si no el doblegues d'aquella manera, te'l poden comptar com a nul.
Efectivament, i a més, ja no és només el com es doblega, sinó com es diposita. És una norma, insisteixo, francament interessant, perquè estableix d'una forma molt curosa, inclús arriba a dir, no?, que quan s'escriu amb la cal·ligrafia, quan tu escrius el nom del teu candidat, diu que s'haurà d'intentar que aquella cal·ligrafia no sigui reconeixible. És a dir, s'intenta garantir la llibertat de vot fins a aquest extrem, no? És a dir, que ningú mai pugui arribar a pressionar dintre del conclau a una determinada persona o a suggerir. És a dir, s'intenta preservar al màxim la llibertat d'elecció, la llibertat de cadascun d'aquests membres, i la forma que es té de garantir aquesta llibertat és a través d'aquestes disposicions, que en ocasions poden semblar pintoresques, però que en el dia a dia, en el món del parlamentarisme i en el món, veiem que poden ser suggestives de problemàtica, no? Per tant, norma molt exhaustiva, amb aquesta vocació fonamental associada a la tradició, però també al sentit democràtic comú, que és la necessitat primària de preservar el secret de la votació i la llibertat en el procés de configuració de la decisió que cada portador escollia una determinada persona.
I l'última que et faig. Ara mateix estaves dient, aquí hi ha secret. Tot el que passa dins de la Capella Sixtina no es pot explicar. Només el papa, qui surti escollit papa, podria explicar alguna cosa del que hi ha dins del conclave. Però què passa si algú se salta aquest secret? Si algú explica alguna cosa del que ha passat al conclave, què li pot passar? Quin és el càstig que pot tenir?
Doncs, Òscar, el càstig més greu previst en aquest cas en el món del dret canònic, que és l'excomunió. És a dir, es considera una infracció tan greu el fet d'intentar alterar el procés d'elecció de qui serà el proper vicari de Jesucrist a la Terra. És a dir, es considera que és tan greu el desig d'alterar i de trencar les normes que està castigat, sancionat en aquest cas amb l'excomunió.
Doncs hem posat una mica de llum en alguns supòsits que es podrien donar en un conclave. Esperem que no, que ningú no faci un vot nul, que ningú se salti aquest secret i, per tant, sigui excomulgat, que ningú necessiti sortir del conclave perquè es troba malament de salut, per exemple. Esperem que tot això només siguin supòsits teòrics que estan previstos, però que no calgui aplicar-los en aquesta ocasió. Ho hem fet amb el Òscar, Marc Molins. Digues, digues, Marc.
Si em permets només una petita, no sé si curiositat, però en definitiva està tan prevista la normativa que em sembla que és interessant verbalitzar-ho. La normativa i el dret canònic estableix que no només són elegibles els membres d'aquest col·legi cardenalici. En realitat, per ser elegit papa, és únic requisit imprescindible la condició d'home i està batejat. Per tant, aquest procés, doncs, en alguna mesura contempla una quantitat indiscriminada de persones, de moltíssimes, i en alguna mesura depèn el bon fi i el futur de l'Església.
Ho hem comentat amb la Llucia Ramis en l'inici, amb la Dèria, que ella deia això, de com és si tot punt contradictori el fet que, per exemple, les dones no puguin participar en una cosa de tant de poder com és aquesta i que queden excloses fins i tot de la possibilitat de ser votades. Però, clar, a vegades també són aquests sistemes de govern, no?, que també tenen les seves contradiccions, perquè, a més, venen molt arrelats en la tradició, que, òbviament, seria desitjable que canviessin per modernitzar-ho, però també ho comentàvem fa un moment, que això de modernitzar no és tan fàcil en una institució que té tantes arestes, tanta gent que la segueix i que, per tant, hi ha tantes sensibilitats diferents que costa a vegades fer el més mínim moviment. Per exemple, el Joan Bota diu, clar, a més és un sistema de govern que és una monarquia absoluta, però que no és hereditària, que també és una contradicció que podia semblar-ho, però bé, també aquestes coses, però sí.
En alguna Marc, mesura dependrà també del que resulti en aquestes votacions, no? Aquest procés, aquest anhel de modernització, doncs en alguna mesura dependrà del que resulti d'aquesta fumata blanca que esperem de forma ansiosa.
Molt bé. Marc Molins, ens retrobem dijous a l'estudi. Gràcies per acompanyar-nos i posar-nos llum en aquests dubtes. Gràcies i bona tarda. 10 minuts i seran les 4. Som en directe aquí al Catalunya Migdia, en aquesta plaça de Sant Pere, en una zona a l'ombra, i per tant estem bé de temperatura, i molt ben acompanyat, a veure qui, si dic bé els noms, Javier Casals. Qui és Javier Casals?
Jo.
Bona tarda.
Bona tarda.
David Lucena.
Aquí estic.
Bona tarda. I Fernando Gilabert.
Un plaer.
A veure, tinc dos diaques i un prevere. Primer m'hauríeu d'explicar què és un diaca, què és un prevere, i quina diferència hi ha entre diaques i preveres.
Aviam, a l'Església hi ha els 7 sagraments, no sé si us sona, amb baptisme, confirmació. Un d'ells és el sagrament de l'orde, que al seu torn està subdividit en 3 graus. Diaca, prevere o sacerdot, capellà, diguéssim, i bisbe. Llavors, el Javier i jo som diaca, estem en aquest primer grau, esperant ser ordenats preveres el juliol, si Déu vol, i en canvi el Fernando ja està en el segon grau i, en principi, es queda aquí. No esperem que sigui bisbe.
No s'ha bisbe o no?
I és, això depèn de la voluntat dels bisbes, no? Si és sempre el Vaticà, doncs qui ha de ser el successor de Pere, no?, que és el que estan decidint avui en el conclave, doncs també cada diòcesi arreu del món decideix qui ha de ser el futur bisbe de la seva diòcesi. I, en principi, doncs, igual que tot batejat pot ser papable, també doncs, tot prevere, doncs un dia pot ser bisbe, però també, o sigui, sempre un prevere està al servei de l'Església, no? També és una dinàmica, doncs, que és la dinàmica de l'Església, que no és una mentalitat de poder, sinó de servei, d'estar disponible per servir a l'Església on faci falta.
Us puc preguntar quants anys teniu?
30 anys.
27. 28, i amb el complet a prop el 3 de juny.
Clar, sou molt joves. Nosaltres estem explicant, no, entre la joventut, això de la religió, el catolicisme no acaba de tirar. Com és? Us sentiu estranys? Us sentiu escollits? Us sentiu diferents? O ho viviu amb tota normalitat, ser tan joves i estar, de fet, iniciant una carrera a l'Església?
Aviam, en el meu cas, per exemple, doncs vinc de família catòlica, de tota la vida, practicant. Llavors, ho visc amb molta normalitat, no? Evidentment, sé que el context aquí a Occident és més aviat de secularització, no? Ho he viscut també a l'institut, per exemple, on vaig anar. Però he de dir que el clima que he trobat en general, també amb gent no catòlica, no?, és de respecte o de, potser, indiferència, no? No he trobat molta, com dir-ho, contrarietat o oposició, no? Per tant, ho porto molt bé, de fet, sí. Sí, o sigui, realment cada vegada sorprèn més, no?, entre els joves, entre la gent de la nostra generació, i crec que és una oportunitat. O sigui, hi ha moltíssima gent que té una grandíssima set de Déu, o sigui, d'una transcendència, de veure alguna cosa més en la seva vida. I crec que el ser jove, ser capellà, doncs és un testimoni d'això, no?, de que vivim aquesta vida, doncs, amb la mirada posada en el cel. I això també fa, doncs, preguntar-se moltes coses, no?, de dir, bueno, què passa també després de la mort, i existeix Déu? O sigui, és veritat això d'un Déu, i és el Déu de l'Església Catòlica? I amb la nostra vida, doncs, procurem testimoniar això, no?, que realment és així.
Sí, la meva experiència és que tira, i jo crec que la comparteixo amb el David i el Fernando, que tira molt als joves, perquè nosaltres som joves i ho hem deixat tot per ser sacerdots, que és el més gran que crec que podem fer a la vida. I ara, bueno, amb el David i els quatre companys que tenim, una a Roma i tres a diverses parròquies de Barcelona, estem molt il·lusionats per entregar la vida del tot al Senyor, renunciar a formar una família, perquè a l'Església podem formar part d'una família més gran, vivint com Crist, només pel Senyor i pels altres. I això és el més gran que ens ha passat a la vida, un regal.
Vosaltres esteu estudiant a Roma. Què significa per vosaltres ser a Roma, ser al Vaticà, avui, ahir, que s'està fent el conclave? Ho viviu de manera especial?
D'una manera molt especial, i tenim present, doncs, que l'Església acompanya tots els cardenals en aquest moment, molt especialment amb la seva pregària, i això també és el que estem vivint, no? Venim aquí a la plaça Sant Pere, doncs procurem pregar pel futur Sant Pare, doncs, que sigui un home de Déu, un home de gran vàlua, que pugui ser un testimoni no només per l'Església, sinó per tot el món. I és un privilegi també en aquest sentit, doncs, poder ser part d'aquest moment tan important de la història.
I vosaltres, com a joves, esteu especialment preocupats per quin és el perfil que tindrà el nou papa? Perquè, clar, el papa francès va iniciar un camí i hi ha qui diu, compte que depèn de qui sigui triat pot anar enrere. Vosaltres com ho viviu, això? Teniu por que hi pugui anar enrere? Creieu que anirà endavant i que això no va enrere? Esteu molt preocupats del perfil del futur pontífex?
Jo gens, no, perquè l'Esperit Sant sempre, en cada moment de la història, bueno, la història de l'Església és impressionant, i hem vist com a cada moment l'Esperit Sant ha suscitat sants i papes que han, bueno, han fet un servei increïble per l'Església, pel món, i aleshores amb aquesta confiança és que pot sortir qualsevol cardenal, que nosaltres l'esperem amb els braços oberts, i com a successor de Pere, doncs, estimant-lo, pregant per ell. I això crec que ho hem de fer tots els cristians. O sigui, jo a tots els que escolteu Catalunya Ràdio us animaria a pregar per nou Sant Pare, per acollir-lo, o sigui, de tot cor, no?
Veniu cada tarda aquí fins que hi hagi fumata blanca?
Jo t'he dit que ahir no vaig venir perquè...
Bueno, però ja sabies que no hi hauria fumata blanca.
Era molt esperable que no hi hagués fumata blanca i... així és, no? En canvi, avui, aquest matí, no tenia pensat de venir, però el Fernando, que està aquí amb nosaltres, m'ha proposat de venir i ha dit, vinga, va, anem, per si un cas, no? Em comentava que, per exemple, Pius XII, un papa de mitjans del segle XX, va ser escollit a la tercera votació i, per tant, no es podia ser.
Estem a la forquilla de què és possible, no?
Això mateix, això mateix.
Doncs escolta'm, que ho viviu amb aquesta il·lusió que teniu, que sigueu allò, testimonis del moment en què aparegui la fumata blanca, i que sigueu ordenats sacerdots, bé, tu ja ho ets, i que continueu aquesta carrera, i a veure si ens retrobem en alguna parròquia en el futur. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs nosaltres ho deixarem aquí perquè pràcticament són les 4 de la tarda. Una mica de publicitat, de seguida el butlletí horari, després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia, amb un ull posat en el que passi aquí a la plaça de Sant Pere, on Catalunya Ràdio continuarà pendent d'aquesta xemeneia per veure el moment en què apareix fum. Veurem si blanc o negre. Ho explicarem en directe des d'aquí, des de Roma. Fins ara.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Què et sembla si durant les vacances juguem a tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens?
No, no, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
És que no et creuràs el que m'he assabentat. Saps el Saló de l'Automòbil? El Saló de l'Automòbil de Barcelona? Doncs ara està el teu concessionari Mazda de Catalunya. T'he dit que no t'ho creuries? Acosta't i trobaràs descomptes en tota la gamma de fins a més de 11.000 euros. De veritat, aquest rumor és totalment cert. Però només del 9 al 19 de maig. Unitats limitades. Oferta vàlida només per la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Tinc una amiga que ha escrit una cançó que m'agradaria que cantés.
No m'he sentit mai així amb Nico.
Lady Gaga. Bradley Cooper.
I el guanyador és...
Lali!
No ho acabo d'entendre.
El que passa és que t'avergonyeixes tant de tu mateix que ara m'has d'humilia.
Ha nascut una estrella. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.